Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
L'11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, una diada enguany vehiculada no tant per al procés independentista, que és evident que ha perdut força als carrers per un desgast polític constant, sinó vehiculada a través de la llengua catalana. Només a Barcelona, i segons dades de Plataforma per la Llengua, el català és la llengua habitual de només el 5,1% de joves de Nou Barris, per exemple, i no arriba al 50% en cap dels districtes de la ciutat. I a la caravana, ja ho saben, sempre tenim l'ull posat a la cultura. Doncs mirin, només un dels 5 festivals de música més subvencionats per la Generalitat, el 2022, va tenir més d'un 30% de música en català. I encara, fins a finals del 2022, portàvem 4 anys a l'escena catalana sense cap musical de gran format en català. Tot i això, dades positives, el 84% dels catalanoparlants de Catalunya estan d'acord que el català sigui llengua oficial a la Unió Europea. O pel que fa als joves, el 97,2% dels alumnes de Catalunya van fer les proves de la selectivitat en català, tot i la decisió, això sí, dels tribunals de lliurar els exàmens també en castellà. I a la xarxa, TikTok inclou el català dins les seves 47 versions lingüístiques i més de 600 pel·lícules i sèries en català s'han incorporat a les principals plataformes en pocs mesos. Ara, a més, i després d'uns pactes d'investidura que encara estan per veure, el català podria ser oficial, com dèiem, al Parlament Europeu i al Congrés dels Diputats. Podria. Són les 8 i un minut, i qui pujarà la caravana un dia com avui? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. Avui des d'aquest programa ens fixarem en la tragèdia del terratrèmol del Marroc i ens preguntarem per què no hi han pogut anar a fer tasques de salvament des de la ONG catalana de rescat Canic-K9. Per respondre-ho tot plegat, saludarem a Pedro Frutos, fundador i president de l'ONG, i a partir de les 9 posarem la mirada sobre el que comença a passar als carrers aquest 11 de setembre. I ho farem escoltant les declaracions de diversos líders polítics des de Rafael de Casanova. Connectarem amb Judit Caselles perquè ens expliqui una mica l'ambient que ja respira des del centre de Barcelona. I avui la girocleta d'Olma Giró es desplaçarà a les portes del Parlament. A més, ho anirem comentant tot plegat a temps de tertúlia del primer cafè avui amb Xavier Torrents, Jordi Cerdà i Ivan González. A Criatures Fantàstiques parlarem amb la pedagoga Anna Ramis per preguntar-li quan és el moment de començar a deixar els nostres fills i filles soles a casa. A 1:15, a l'entrevista cultural, descobrirem el nou treball del cantautor Uri Santafé, titulat 11 de setembre. A 12:00, amb l'experta en criminologia i psicologia Rosa Vinyes, obrirem un nou cas d'assumptes interns i Maria Boroncova ens portarà una nova història musical.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Vinga, va, doncs a aquesta hora coneguem els titulars més rellevants de la jornada. Xavi Toscano, bon dia.
Què tal, bon dia.
4 joves han mort en un atropellament múltiple de tren a Montmeló aquest diumenge a la nit. Les víctimes creuaven les vies per un punt no autoritzat.
Hi ha 3 persones més que han patit un atac d'angoixa i se les ha atès a l'hospital. El grup anava a un concert al circuit de Montmeló. Tant el govern català com l'espanyol ja han manifestat la seva consternació i han enviat el condol a les famílies.
Una tràgica notícia a poques hores de començar la Diada de Catalunya. L'11 de setembre d'enguany es centra en l'independentisme amb l'amnistia i les negociacions per la investidura de Sánchez com a taló de fons.
Esquerra Republicana ha celebrat que Junts hagi tornat al diàleg després de l'estratègia de bloqueig del partit de Puigdemont. Els republicans demanen coordinació per pressionar el PSOE, un clima totalment diferent a la diada de l'any passat, quan Esquerra va decidir no assistir a la manifestació de l'Assemblea Nacional Catalana.
Un dia en què també estarem pendents de com continuen les tasques de recerca dels supervivents al Marroc després del terratrèmol de divendres que ha deixat ja almenys 2.100 morts i 2.400 ferits, unes xifres que no paren de créixer.
De moment no hi consten morts que siguin espanyols. Els 65 membres de la Unitat Militar d'Emergències ja han arribat al Marroc per ajudar en les tasques de recerca i la Generalitat ho té tot a punt també per si cal enviar més suport humanitari.
I atenció perquè avui comença Ànima Estel, el primer canal online religiós 100% en català a Ràdio Estel.
El nou canal oferirà la litúrgia diària, programes històrics i música religiosa i clàssica. L'objectiu és potenciar els continguts de servei pastoral i social i complementar complementar-los amb la programació religiosa de l'emissora convencional ja existent.
I al bloc dels esports us explicarem que Luis Rubiales ha presentat la seva renúncia a la presidència de la Federació Espanyola de Futbol. Ana Closa, bon dia.
Bon dia. Diu que no pot continuar el càrrec perquè no pot fer la seva feina i ha explicat que la gent del seu entorn l'ha convençut de prendre una decisió per no fer mal a la gent que estima i a l'esport que estima.
En tenis, Novak Djokovic és el nou campió de l'Open dels Estats Units.
El serbi s'ha imposat al rus Daniil Medvedev per 3 sets i aconsegueix el seu 24è Grand Slam, que li va dedicar al seu amic Kobe Bryant amb una samarreta on s'hi podia llegir Mamba Forever.
I a la cara B de l'actualitat, de què ens parlaràs avui, Núria?
D'un nen de només 5 anys que, molta atenció, gairebé es gasta 1.000 euros en una compra a través del conegut assistent virtual de veu, Alexa.
11 de setembre, anem a conèixer quin temps farà avui.
La caravana.
Vinga, va, doncs a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, què tal? Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui dilluns, dia de Nacional de Catalunya, amb alguns ruixats que han afectat alguns punts de la costa central, la mateixa ciutat de Barcelona, i ara mateix també deixen escapar alguns ruixats a punts de la Catalunya interior, Pirineu i Prepirineu. De fet, al llarg d'aquest matí, aquestes nuvolades s'han d'anar trencant i cada vegada tindrem més clarianes, però sempre amb la presència també d'alguns núvols. I a la tarda, els núvols tornaran a créixer novament cap a les comarques de al Pirineu i alguns punts de l'interior, però no arribarien pas a la costa. Com que avui tindrem una mica més de núvols, les temperatures baixaran una mica, ho han fet les mínimes i ho faran també les màximes, tot i això, màximes encara per damunt dels 30 a 32 graus a les comarques de l'interior i entre els 26 i els 28 a la costa. Demà augmentarà més la nuvolositat i els ruixats i les tempestes a la tarda seran una mica més extensos a les comarques del Pirineu, Prepirineu i també punts de l'interior del país amb temperatures que continuaran baixant.
Gràcies, Jordi. Gairebé 7 minuts que passen de les 8 del matí. Rafa Sanahuja, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora, Trias.
A qui li donem precisament avui el bon dia?
Bueno, a tots els catalans i catalanes, un molt bon dia de Catalunya, però especialment a un d'ells. Un noi de 16 anys i pico que lo normal és que aquest cap de setmana estigués, no sé, d'excursió amb el cole o estudiant o jugant a la Play, però no. La realitat és que Yamil Lamal va fer el seu debut amb la selecció espanyola, l'absoluta divendres passat, i no només això, sinó que va marcar el seu primer gol, un golarro amb l'esquerra. Jo no vull dir res, eh? Però recordo aquell altre futbolista, el de Rosario, saps? El petitó,
sí.
El de que miras vos...
Ai, ai, ai.
Aquest, jugant, no sé si jugava tan bé com ell als 16 anys, com ho fa aquest. El nivell d'il·lusió dels culers pels núvols, d'enveja dels madridistes també. Bona diada, Yamin.
I qui necessitarà vitamines aquest matí?
Mirem cap al Marroc i li enviem vitamines a Mohamed VI, el rei que, per cert, controla tots els poders de l'Estat. La cosa és que el terrible terratrèmol de divendres va passar poc després de les 11 de la nit, hora local, atenció, i fins a les 6 de l'endemà, al vespre, 19 hores més tard, no es va informar que Mohamed VI havia tornat al Marroc, que estava de viatge, eh?
Ah.
I havia reunit un comitè interministerial per posar en marxa mesures d'emergència, 19 hores, eh? Després, des de llavors, no hi ha hagut compareixences dels ministres implicats, ni presència de responsables polítics, ni explicació de ningú de quin full de ruta tenen per fer front a la situació. Vitamines, li cal, clarament, moltes vitamines, a veure si espavilen tots plegats.
Com deia aquell, pa què? A qui no li agradarà el cotxe? A qui no li arrencarà el cotxe?
És que, no, ja està bé que facis malament la pregunta,
sí,
perquè
sí,
no li importa
sí.
A ningú.
Ah, val.
És que avui ningú no espera ningú amb pressa, és que avui és dia de caminar amb calma, de vermú, de poca cosa, perquè us recordo que és festa, que és la Diada de Catalunya i que molts i moltes persones estan tancades, moltes coses tancades perquè la gent no treballa. No és el nostre cas, aquí estem informant un país a dos, amb Andorra, al món sencer, amb l'aplicació. Ara bé, estaria bé que no se'ls faci mal bé el cotxe a la Judit Caselles i el Pau Massip, que avui seran uns correcamins per informar-nos de tot el que passa a l'exterior dels nostres estudis. Doncs sabata còmoda i cotxe a punt per estar en lloc.
De seguida, en uns minuts, connectarem amb tots ells. Ara sí, anem amb la informació diària.
L'actualitat a la caravana.
Nou minuts que passen de les 8. Comencem la informació amb aquesta tragèdia perquè quatre joves han mort en un atropellament múltiple a les vies del tren de Rodalies a Montmeló. Les víctimes, tres noies i un noi d'entre 19 i 22 anys, anaven en un grup de 7 persones que encreuen les vies per un punt no autoritzat entre les estacions de Parets del Vallès i Granollers-Canovelles, al tram de la línia R3, Xavi.
Les altres tres persones que anaven amb el grup han patit una crisi d'angoixa i han hagut de ser traslladades lleus a l'Hospital de Mollet del Vallès. El maquinista del tren també ha estat atès pel psicòleg psicòlegs. Ho ha explicat des del mateix lloc dels fets Pere Ferrer, que és el director dels Mossos d'Esquadra.
El conductor del tren ha donat alcoholèmia negativa, i això també és, doncs, important subratllar-ho. Se l'ha acompanyat, ha pogut anar a casa a descansar, i un segon conductor, doncs, així que ha arribat, ha pogut reprendre el trajecte del tren fins a Granollers.
L'atropellament ha tingut lloc a prop del circuit de Catalunya i d'una zona on s'hi celebrava un festival de música a l'aire lliure, que és des d'on se sospita que venien les víctimes. De fet, un veí d'aquesta zona ha explicat que és habitual que grups de persones creuin les vies per aquest punt.
Yo esta mañana, cuando he marchado de casa, ya había mucha gente pasando por aquí andando. Que sí, es verdad que hay muchos parkings para que aparquen los coches y todo, ¿no? Pero la gente que viene andando no les pone ningún impedimento por pasar por aquí, cuando no tiene ningún acceso a ningún tipo de... ningún acceso ni a lo que están haciendo, ni al circuito de Cataluña, ni nada.
Tant el govern català i espanyol com Renfe s'han mostrat consternats pel succés i han traslladat el condol a familiars i amics de les víctimes. L'accident ha obligat a tallar durant hores la circulació de trens a la línia R3, però, segons ha informat Adif a primera hora d'aquest matí, el servei ja funciona avui amb normalitat.
I avui, 11 de setembre, Catalunya celebra un any més la seva Diada Nacional amb l'independentisme, amb l'amnistia i les negociacions per a la investidura com a taló de fons.
Després de l'estratègia de bloqueig de Junts, l'expresident Carles Puigdemont ha fixat ara l'amnistia com una condició prèvia per començar a negociar un acord històric amb l'Estat. Esquerra celebra que Junts hagi tornat al diàleg i demanen ara coordinar-se per pressionar el PSOE. Aquest és el clima amb què afrontaran l'11 de setembre els dos partits, que enguany tornaran a trobar-se a la manifestació que organitza l'Assemblea després de l'absència dels republicans l'any passat. Enguany també hi serà el president del govern, Pere Aragonès. La manifestació de l'any passat, recordem, va evidenciar les diferències en el moviment independentista entre Esquerra i l'Assemblea. Els d'Oriol Junqueras consideraven que el discurs de l'entitat era massa crític amb el govern i, en concret, amb el seu partit. Tanmateix, hi van participar l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. La mobilització va arrossegar 150.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 700.000, segons l'entitat.
I el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que hi ha l'oportunitat de resoldre el conflicte de sobirania amb l'Estat i ha reclamat iniciar de forma immediata una nova fase de la negociació amb el govern espanyol per establir les bases perquè Catalunya voti. Ho ha manifestat en el missatge institucional amb motiu de la Diada d'aquest diumenge al vespre.
Aragonès ha assenyalat que ara és el moment de superar definitivament la repressió i de posar les bases perquè la ciutadania de Catalunya pugui decidir sense cap límit quin ha de ser el futur polític del país. A més, no veu només l'amnistia com una solució total al conflicte.
Però l'amnistia per si sola no resol el conflicte de sobirania amb l'Estat. Catalunya vol votar lliurement sobre la independència. I fins que l'Estat espanyol no doni resposta a aquesta reivindicació democràtica, el conflicte persistirà. Per això cal iniciar una segona fase de negociació.
I enmig de tot plegat, el Consell de la República ha fet una crida a participar a les manifestacions organitzades aquest dilluns per la Diada.
En un manifest ha expressat el seu suport a les mobilitzacions unitàries arreu de Catalunya i ha assegurat que ara és el moment de mostrar al món que la ciutadania catalana, partidària de la independència, està unida i forta. L'entitat també ha assenyalat que cada mobilització, per humil que sigui, contribueix a fer efectiu el mandat sorgit del referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Alhora, ha animat a defensar el català i ha advertit que una república catalana és la garantia de la supervivència de la llengua.
I a tot plegat, també l'Assemblea Nacional Catalana preveu per la seva banda que més de 200 autocars es desplacin fins a Barcelona aquest dilluns carregats de gent per participar de la manifestació independentista.
Segons l'entitat, ha detectat un creixement intens i sostingut els darrers dies de lloguer de vehicles per anar fins a Barcelona. La protesta d'enguany estarà formada per quatre columnes de manifestants que convergiran a partir de les 17:14 a la plaça d'Espanya. Allà s'hi farà l'acte polític, on intervindran, entre d'altres, el president d'Òmnium, Xavier Antic, el de l'Associació de Municipis per a Independència, Jordi Gegassemi, i el de l'ANC, Dolors Feliu.
Junts per Catalunya, en plena política, avisa que no ha renunciat ni renunciarà a la unilateralitat com a recurs legítim per fer valer els seus drets.
Ho diu en el seu manifest, que publica també motiu de la Diada, on es reafirma en la legitimitat de l'1 d'octubre i en les paraules de l'expresident Carles Puigdemont a Brussel·les, en què va plantejar les condicions per començar a negociar amb el PSOE. Junts descriu l'independentisme com un moviment polític democràtic i pacífic que aspira, a través d'aquests principis irrenunciables, a assolir els seus objectius. A més, denuncien que la persecució judicial s'ha intensificat els darrers anys i han denunciat que és intolerable i s'ha de revertir per normalitzar allò que és normal, el diàleg, diuen, l'acord polític i els principis democràtics.
A tot plegat, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha celebrat el caràcter plural de Catalunya en el seu missatge amb motiu també de la Diada.
Els dirigents dels socialistes destaquen que al país hi ha diverses maneres de pensar i ha volgut subratllar els punts que uneixen els catalans i no que els separen.
També de subratllar allò que ens uneix, no allò que ens separa, allò que tenim en comú, allò que ens fa sentir orgullosos de ser catalans i catalanes. És també un bon moment per afirmar el caràcter emprenedor dels catalans i de les catalanes. Som un poble industriós, de gent que treballa, de gent que va per feina. Catalunya no es para, Catalunya es mou, està en marxa.
En el seu manifest emotiu de l'11 de setembre, el PSC anima els catalans a continuar empenyent conjuntament en la direcció del diàleg i del progrés. En el context amb els primers contactes per una possible investidura de Pedro Sánchez, els socialistes celebren que la seva aposta pel diàleg ha començat a donar els seus fruits.
I qui ha parlat també, Societat Civil Catalana, que ha demanat traslladar la Diada Nacional de Catalunya de l'11 de setembre al 23 d'abril, dia de Sant Jordi.
En un comunicat, l'entitat considera que la celebració de l'11 de setembre està basada en un relat fals ideat amb el propòsit de debilitar els vincles entre els catalans i la resta dels espanyols i que s'ha convertit en un símbol d'enfrontament i divisió social. Denuncien que, segons ells, el règim nacionalista separatista s'ha esforçat a convertir la festa oficial de la comunitat autònoma en una jornada excloent d'exaltació de derrotes i batusses. Per tot plegat, proposen moure la festivitat el dia 23 d'abril, una jornada que consideren de cultura i convivència.
I l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, fa una crida a viure l'esperit sinodal a tota la societat catalana. La seva carta dominical d'ahir, prèvia a la diada, recorda els nostres deures amb la societat en què vivim i ens convida a col·laborar amb el bé comú.
Omella explica que la Diada de Catalunya és una jornada festiva i una bona oportunitat per compartir i posar en pràctica l'esperit de comunió, escolta i treballa en l'equip que l'Església porta endavant amb el sinode. El també president de la Conferència Episcopal Espanyola ens recorda que aquesta és una jornada ideal perquè tots hi participem en comunió i fraternitat.
És una festa en què sortim al carrer per gaudir l'alegria de compartir una història, una cultura i unes tradicions. És una trobada cordial i familiar. Trobar-nos entre nosaltres és trobar el Senyor enmig nostre.
El cardenal Omella també destaca que la gran riquesa del poble català està en la seva unitat i no en la seva uniformitat i parla de la seva enriquidora diversitat. Diu que Catalunya és plural i diversa i que precisament en aquesta diversitat rau la seva bellesa i força per tirar endavant.
En plana internacional, pendents de com continuen les tasques de recerca de supervivents al Marroc després del terratrèmol de divendres que ha sacsejat el país. La xifra de morts no deixa de pujar i les autoritats ja han comptabilitzat almenys 2.100 morts i 2.400 ferits. És l'últim balanç facilitat pel Ministeri de l'Interior, qui de moment no ha confirmat cap espanyol entre els morts.
El sisme de magnitud 6,8 a l'escala de Richter es va registrar cap a les 11:10 de divendres i va sacsejar la regió del sud-oest de Marràqueix i les províncies del voltant al Marroc. Ha fet, per tant, ara una crida a la població a donar sang davant l'escassetat que es viu a Marràqueix i ha sol·licitat l'ajuda a l'estat espanyol.
De fet, els 65 membres de la unitat militar d'emergències ja han arribat al Marroc per ajudar en les tasques de cerca i rescat de supervivents.
L'executiu espanyol també ha informat de l'enviament durant les pròximes hores d'un segon equip de recerca i rescat, en aquest cas, de la Unitat Especial d'Emergència i Resposta Immediata de la Comunitat de Madrid. A primera hora, fons del Ministeri de l'Interior ja havien informat que la Direcció General de Protecció Civil estava coordinant el desplegament, al qual podrien afegir-s'hi equips addicionals de comunitats autònomes. De fet, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va oferir dissabte l'ajuda dels serveis d'emergències de Catalunya.
Per cert, que aquí també estan molestos són els de l'ONG K9, gossos de rescat de Tarragona, que volien enviar doncs aquesta ajuda humanitària també cap al Marroc, i segons ells se'ls hi ha negat. En parlarem avui amb el seu president, en Pedro Frutos, en aquest programa. D'altra banda, el govern català té a punt el personal dels serveis d'emergències de Catalunya i material sanitari per ajudar en les tasques de rescat.
Concretament, ha posat a disposició de les autoritats marroquines personal de protecció civil, especialista en coordinació i logística, també efectius dels bombers, especialistes en valoració d'estructura, recerca tècnica i canina, i també salvament. També ha posat a disposició la unitat canina, la de subsol, la de muntanya, la de drons i policia científica dels Mossos d'Esquadra. També aniran unitats canines dels agents rurals, professionals de l'Institut de Medicina Legal i Forense de Catalunya i material de cures i hospitalari.
Qui també s'ha pronunciat sobre l'enviament d'ajudes al Marroc ha estat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha explicat que l'Ajuntament està en disposició d'enviar de forma immediata aquest ajut humanitari.
Collboni ha dit que la ciutat pot proporcionar efectius per atreure persones que estiguin atrapades sota la runa i que pot fer arribar material sanitari o el que sigui necessari perquè qui ha perdut la seva llar pugui subsistir. Tot això ha remarcat que cal coordinació amb el govern espanyol.
L'Ajuntament de Barcelona, des del minut zero, ha activat els seus protocols d'ajut, especialment sobre el terreny, a partir del cos de bombers de la ciutat de Barcelona, que ja té experiència en l'àmbit de la cooperació i de l'ajut amb emergències d'aquest tipus, com va succeir ja en el cas del terratrèmol de Turquia, i estem en aquests moments en coordinació amb l'Estat i la Generalitat per tal d'articular els efectius que ens demanin.
Collboni també ha fet una crida a la solidaritat amb la comunitat marroquina a Catalunya, dient que han de saber que Barcelona estarà al seu costat.
D'altra banda, el director del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, David Minoves, ha fet una crida aquest diumenge a canalitzar les donacions per la crisi humanitària que viu ara mateix al Marroc amb organitzacions de confiança que treballen sobre el terreny amb aportacions econòmiques. Ho ha dit així.
L'ajuda més urgent i la que es pot fer des d'aquí i que la ciutadania ha de saber, malgrat allò que es pugui dir doncs, sobre la necessitat de mantes, d'aliments, d'aigua, sempre és millor canalitzar l'ajuda amb organitzacions que generin confiança, que estiguin sobre terreny, fent aportacions econòmiques.
Minoves ha recordat que les despeses per enviar materials des de Catalunya fins al lloc dels fets són altes i que aquests productes es poden comprar al Marroc en zones que no han estat afectades. Minoves ha explicat que han posat en marxa diversos números de compte per rebre aportacions per ajudar en el procés de reconstrucció i suport a la població marroquina. Des de l'inici de la campanya hi ha hagut una allau d'ajuntaments per col·laborar-hi.
I seguim parlant de la tragèdia al Marroc perquè aquest diumenge al matí ha arribat a l'aeroport del Prat un dels primers vols procedents de Marràqueix.
Els passatgers han arribat emocionats i colpits pel succés. En Xavier feia una ruta per d'Aldes amb altres catalans. Estaven a 30 quilòmetres de l'epicentre del terratrèmol i precisament celebraven el seu aniversari quan va passar.
Hem passat bastant de por. El primer dia has de comptar que estàvem sopant i just quan estàvem sopant semblava que passava un metro per sota la porta i vam començar a caure parets i tal i es van posar tots a fora. Vam fer tota la nit de bivac. Sense saber realment què passava, perquè sincerament estàvem a 30 quilòmetres de Marràqueix.
Els familiars que els esperaven a l'aeroport no han quedat tranquils fins que els han vist travessar la porta de sortida.
I a Catalunya, el minut de silenci per les víctimes del terratrèmol. Aquest diumenge a plaça Sant Jaume de Barcelona s'ha vist interromput pels crits d'una cinquantena de manifestants contra l'amnistia.
Crits de Puigdemont a la presó, cridat als unionistes, que també han carregat contra el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, i la vicepresidenta Yolanda Díaz. A l'acte d'homenatge hi han assistit l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i les conselleres Meritxell Serret, Tania Verge i Gemma Ubasart. En declaracions posteriors, l'alcalde de Barcelona ha considerat inadmissible que no respecti el minut de silenci i ha traslladat la seva solidaritat amb la comunitat marroquina resident a la ciutat.
Altres qüestions. Una cooperant catalana ha mort en l'atac a un comboi humanitari a Ucraïna. Es tracta d'Emma Igual, directora de l'ONG Road to Relief.
El ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, ha confirmat així la seva mort.
Estaba desplazada allí para una ONG que estaba ayudando con la situación humanitaria en Ucrania y tenemos una confirmación verbal de su fallecimiento y lo que estamos ahora es intentando tener una confirmación certificada por parte de las autoridades ucranianas de ese fallecimiento.
La mateixa ONG ha ofert detalls de l'atac que es va produir dissabte al matí a la regió de Bakhmut. Segons l'ONG, el vehicle dels cooperants amb 4 persones a bord va rebre l'impacte d'un projectil rus, va volcar i es va incendiar. L'atac va morir també un voluntari canadenc, mentre que els altres dos ocupants van quedar ferits de gravetat.
El govern s'ha posat a disposició de la família d'Emma Igual per tot el que pugui necessitar.
Així ho ha assegurat aquest diumenge la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, que ha explicat que tan bon punt n'han obtingut coneixement, han estat en contacte amb el Ministeri, l'Ambaixada i el Consulat.
Estem coordinats, sabem que hi ha una confirmació verbal de la possible mort d'aquesta cooperant, però demanem també prudència i respecte. Esperarem i estarem amatents a les confirmacions, però sobretot també ens posem a disposició també de la companya, de la família d'aquesta cooperant, per tot el que puguin necessitar en aquest moment tan complex.
I també el ministre de la Presidència en funcions, Félix Bolaños, ha traslladat el condol a familiars i amics de la cooperant catalana.
Bolaños s'hi ha referit en un acte a Madrid i ha condemnat l'atac brutal rus que ha acabat amb la vida d'Emma Igual. El ministre ha titllat la guerra d'injusta i inexplicable.
Hemos conocido también el fallecimiento de una cooperante española en Ucrania, que ha fallecido con un ataque brutal ruso. Nunca le perdonaremos a Putin el dolor que está causando, que ahora se demuestra con la muerte de esta cooperante española, pero con las miles de víctimas inocentes que ha provocado Putin con esa guerra injusta e inexplicable que ha provocado en Ucrania.
Y
I obrim ara bloc polític. L'exdiputat dels Comuns i negociador de Sumar amb Junts, Jaume Asens, ha proposat la figura de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a possible relator o intermediari en la negociació per la investidura.
En una entrevista al diari O.es ha explicat que creu que l'expresident té una imatge i una legitimitat que s'ha guanyat a pols en els últims anys i que podria jugar un rol interessant en la negociació entre Puigdemont i Sánchez. De fet, el negociador de Sumar considera que una trobada entre Puigdemont i Zapatero a Brussel·les seria una imatge que ajudaria. En paral·lel, Jaume Asens ha criticat Felipe González per negar l'amnistia i dir que no hi cap a la Constitució.
Mentrestant, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha retret aquest diumenge a Junts que no es vulgui coordinar per lluitar per uns objectius comuns de l'independentisme en les negociacions al Congrés.
Durant una conferència internacional organitzada pel grup ALE al Parlament Europeu, al campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Junqueras ha recordat que els vots independentistes són més imprescindibles actualment que no pas el 2019 i que es pot anar molt més enllà per assolir molts dels objectius independentistes.
No ens cansem mai d'oferir la nostra mà a l'hora d'afavorir, a l'hora de permetre, a l'hora d'impulsar aquesta coordinació. Malauradament, hi ha alguna força independentista a Catalunya que diu que no es vol coordinar en aquesta tasca.
I el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra una hipotètica llei d'amnistia que beneficiï l'independentisme i ha assegurat que, si s'intenta aprovar, hi haurà una resposta judicial, política i electoral.
Feijóo ha assenyalat en una entrevista d'aquest diumenge al diari La Razón que els mecanismes d'un estat de dret poden tardar més o menys a funcionar, però dir que funcionen. Ha afegit, però, que primer cal veure quin és el preu que Sánchez està disposat a pagar. El president del Partit Popular també ha parlat de recursos de Suprems i al Tribunal Constitucional. Ha dit que aquests són els mecanismes legals, però que després hi ha els mecanismes morals i ètics i també els electorals. En el darrer lloc ha qualificat les condicions de Puigdemont per a la investidura de xantatge exagerat a l'Estat.
Perdoneu, però és que
tira.
No m'acaba... Estic escoltant moltes coses de Feijóo i no m'acaba de quedar clar si està a favor o en contra de l'amnistia, perquè veig un discurs ambigu, no? El veig de vegades dubta una mica, no us sembla? Està... Què diríeu, a favor, no? O en contra?
Jo et dic que avui escoltis la tertúlia, el primer cafè.
La tertúlia? Ve el Jordi Cerdà, eh?
Ja veuràs. 11 de setembre ve Jordi Cerdà.
Per cert, Zapatero, el negociador, volen, no?, que sigui el negociador, doncs que vagi també Rajoy.
Veuràs.
I ja fem, escolta, veuràs, ja veuràs. Fem la festa completa.
Va, per la seva banda, la portaveu del Partit Popular al Congrés dels Diputats, Cuca Gamarra, ha enviat aquest diumenge una carta a la seva homòloga de Sumar, Marta Alois, demanant-li una reunió dimarts 12 de setembre en el marc dels contactes dels populars amb la resta de grups parlamentaris de cara al debat d'investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, com a president del govern espanyol.
La missiva engloba aquesta trobada en el marc de diàleg i la cooperació que ha d'existir entre els grups parlamentaris i és la resposta a la negativa de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, a trobar-se amb Feijóo. Cuca Gamarra, però, detalla que la reunió amb Sumar no serà amb ella, sinó amb el secretari general del grup parlamentari del PP, que és Carlos Rojas.
I avui comença Ànima Estel, el primer canal online religiós 100% en català, Ràdio Estel.
Aquesta és la principal novetat de la renovació de l'oferta de continguts d'aquesta nova temporada de l'emissora vinculada a l'Arquebisbat de Barcelona. El nou canal Ànima Estel oferirà la litúrgia diària, programes històrics i música religiosa i clàssica. L'objectiu d'aquest canal és potenciar els continguts de servei pastoral i religiós i complementar-los així amb la programació religiosa de l'emissora convencional que ja existeix i, a més de tots els espais sobre religió i sobre vida de l'Església, Ànima Estel tindrà també emissions històriques, Joan, entre elles Amb llum pròpia, que són entrevistes personals conduïdes per Joan Armengol, també Mar de Claró, un magazín sobre catequesi i evangelització presentat per la difunta Rosa Deulofeu, Missatge en una ampolla, que és música d'inspiració cristiana amb reflexions de Miquel Albert Soler i David Siscar, i la cantata del diumenge de Josep Miquel Serra amb música de Bach des del calendari litúrgic. La ràdio vinculada a l'Arquebisbat continuarà per oferint la litúrgia del dia, informació específica i les misses, tant entre setmana com al cap de setmana.
Rafa, més internacionals que mai, com deies abans.
Bueno, per tot el món. I dic una cosa, això ho porta endavant Ignasi Miranda, el cap d'informació religiosa de la casa, en David García.
Sí, senyor.
Porten, des que hem tornat de vacances, traient fum per les orelles.
Treballant tot dia... amb Ànima Estel, eh?
Per tant, conforme sí, sí, sí. Surti d'aquí, el provaré. Ja està en marxa, això ja funciona.
Ja funciona. Ja funciona.
Després ho provo.
I més informació a aquesta hora quan passen 29 minuts de les 8 del matí. Les associacions i entitats que treballen en la prevenció i suport a la conducta suïcida reivindiquen que és una realitat multifactorial.
En el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi expliquen que no es pot simplificar aquesta xacra social i que calen projectes transversals i interdisciplinaris per poder-la erradicar. Glòria Iniestia, membre de l'Associació per a la Prevenció del Suïcidi i Atenció al Supervivent, ha explicat la importància que hi hagi un Dia Mundial del Suïcidi.
El Mundial per la Prevenció del Suïcidi és un dia que considerem clau perquè posa a primera plana la importància de poder-ne parlar i que deixi de ser un tema tabú. I aquest és el, no, el primer objectiu de dies com aquest, que un tema que ha estat tan silenciat i estigmatitzat se'n parli, perquè si en parlem eliminem estigma, eliminem vergonyes i eliminem tabús.
Una crida que han fet en el marc d'una exposició fotogràfica que s'ha fet aquest cap de setmana que vol consciència sobre el suïcidi.
Més temes. Creu Roja de Girona assegura que no pot fer ús dels habitatges que té destinats a persones que demanen asil internacional perquè la Policia Nacional no els dona cita.
El problema és que per poder entrar en el programa cal que aquestes persones estiguin registrades per la policia. Actualment només es pot demanar hora a través d'un telèfon, que només està operatiu unes hores determinades. Fins fa uns mesos encara es podia fer el tràmit per la web, però es va decidir tancar-ho i ara l'única manera és per fer-ho a través d'aquest telèfon. Per la Anna Serra, ella és responsable del programa de refugiats de la Creu Roja.
S'aconsegueix amb una cita que fins ara es podia aconseguir a través de la pàgina web, però que fa 3 mesos i mig, 4, es va canviar el sistema i a la majoria de províncies d'Espanya el sistema és trucar a un número de telèfon. Que aquest número de telèfon no passaria res si funcionés, però en el cas de que funcionés tampoc és el sistema ideal.
A més, expliquen que en molts casos els sol·licitants d'asil no parlen ni català ni castellà, fet que complica això encara més poder demanar hora. Això ha provocat que hagin de ser els ajuntaments i els consells comarcals qui s'ocupin de fer els tràmits d'aquestes persones.
I el jutjat penal número 25 de Barcelona té previst jutjar la setmana que ve l'extenista catalana Arantxa Sánchez Vicario, el seu exmarit, Josep Santacana, i 5 persones més per haver buidat els seus comptes i amagat patrimoni per tal que no els embarguessin per un deute a Hisenda.
Després de ser condemnada a pagar a l'agència tributària, un banc li va reclamar els diners, però l'esportista i la seva parella, amb l'ajuda de diverses persones, van vendre nombroses propietats immobiliàries a empreses seves ubicades a l'estranger. La fiscalia demana 4 anys de presó per a l'extenista i també per al seu marit. El judici se celebrarà de dimarts a divendres a l'Auditori de la Ciutat de la Justícia de Barcelona. Dimarts i dimecres serà el torn dels testimonis. Dijous hi haurà temps per als informes pericials i divendres s'acabarà amb l'interrogatori dels dos acusats.
I en cultura, la 43a edició de Fira Tàrrega tanca amb l'entrega absoluta del públic que ha tornat a omplir les places i els carrers de la capital d'Urgell.
Riuades de persones han rebut amb els braços oberts durant tot el cap de setmana el retorn dels espectacles de gran format i han respost a la proposta de passejar per reivindicar la vida als carrers. La directora del Fira Tàrrega, Anna Giribet, s'ha mostrat visiblement emocionada de tancar una etapa de 5 anys al capdavant d'aquest càrrec, tot i que també s'ha mostrat amb ganes de continuar treballant en el projecte i ha assenyalat que el públic ha respost aquest cap de setmana positivament a les propostes que els han ofert.
Dos reptes, algun d'ells amb una mica de risc. Posar música clàssica en un espai públic a nivell de sonorització, tot això no és fàcil, però ahir la nit l'assaig ja sonava de meravelles. Per tant, una vegada més, no hem de subvalorar el públic, perquè el públic respon. Al públic li agrada el gran format, li agrada la música clàssica, li agrada la dansa contemporània.
Així mateix, també Fira Tàrrega Pro Catalan Arts també ha rebatut el rècord d'inscrits amb més de 1.200 programadors acreditats i una intensa activitat entre els diferents agents del sector a la Llotja, que ha acollit més d'una vintena d'activitats i sessions per a professionals.
I també ha tancat una nova edició d'èxit al certamen Terra de Trobadors. Milers de persones s'han acostat a Castelló d'Empúries a una de les festes medievals més importants de Catalunya.
A més, des de l'organització destaquen que la proposta d'activitats ha tret encara més públic i és que aquesta edició ha comptat amb companyies professionals que han incrementat l'atractiu d'aquest festival. A banda, una de les activitats que ha tornat a concentrar una gran part dels assistents ha estat el mercat medieval, que és un dels reclams d'aquest Terra de Trobadors. A més, també ha destacat, com és habitual cada any, el sopar medieval que es fa pels carrers de Castelló d'Empúries i el torneig medieval.
Gràcies, Xavi. 3 minuts i mig que passen de 8:45 del matí, plena esportiva.
La caravana.
Doncs vinga, els esports d'aquest dilluns estan encapçalats per una notícia que ha trigat 21 dies en arribar. Parlem de Luis Rubiales, que per fi ha decidit renunciar a la presidència de la Federació Espanyola de Futbol. Anna Closa, bon dia de nou.
Bon dia, sí, la notícia va arribar ahir a la nit. Rubiales va comunicar la seva dimissió pel petó no consentit de Jennifer Hermoso en la celebració del Mundial Femení, un petó que es va fer el 20 d'agost. Rubiales va decidir donar la notícia en una entrevista al periodista britànic Piers Morgan, i el tall que escoltarem a continuació, Rubiales diu que dimiteix perquè no pot fer la seva feina.
About my resignation, yes, I'm going to do. I'm going to, yes, because I cannot continue my work.
Rubiales ja estava suspès per la FIFA durant 90 dies i en un comunicat publicat ahir a les 10 de la nit va explicar que acabava de presentar la seva renúncia al president en funcions de la Federació, Pedro Rocha. Tot i així, en el comunicat que ha penjat a les xarxes socials, diu que defensarà la seva honorabilitat, la seva innocència i que té fe en el futur i diu que farà tot el que estigui al seu abast perquè prevalgui la veritat. Això és el que diu el comunicat que ha penjat a Twitter, però a l'entrevista d'aquesta nit diu que renuncia per no fer mal a les esport i a la gent que estima. Per cert, que ja hi ha hagut reaccions en aquesta renúncia. La primera ha estat de la vicepresidenta segona Yolanda Díaz, que diu que el país feminista avança cada cop més ràpid i la ministra d'Igualtat en funcions, Irene Montero, ha estat més breu i ha piulat, s'ha acabat.
No voy a dimitir. No voy a dimitir. Recordem,
Les cinc vegades,
Cinc vegades. No voy a dimitir. Ix! Vaya, Rubiales.
Vaya.
Quines coses. Doncs has dimitit.
Per cert, que a part de Rubiales, Anna, ens parlaves d'un periodista britànic, de Piers Morgan. Qui és Piers Morgan?
Doncs mira, és un periodista superpolèmic, que molta gent coneix per haver estat jurat de diversos reality shows, però també se'l coneix per actitud masclista i per com s'ha comportat en algunes entrevistes. De fet, quan treballava a ITV, que és una cadena de televisió, aquesta cadena va rebre més de 60.000 queixes pels comentaris que va fer sobre l'entrevista que Oprah Winfrey va fer als ducs de Sussex, a Harry i Meghan. Doncs Piers Morgan va dir que no es creia el que explicava Meghan Markle sobre la seva idea de suïcidar-se i també sobre les acusacions de racisme que diu que va patir quan vivia al Regne Unit. Piers Morgan va haver de dimitir perquè es negava a disculpar-se públicament. De fet, va dir que Meghan Markle era la princesa Pinocho i en una altra entrevista va dir que Madonna era una persona mandrosa i repugnant i va criticar també Julia Roberts per no depilar-se les axil·les. A més, el Dia de la Dona va publicar un tuit on deia: s'ha acabat ja el Dia de la Dona, és que m'estic morint de gana.
Uf, quina perleta, d'home.
Quin personatge,
Escolta. Tant Rubiales...
Ell i Rubiales junts.
Ho he dit allà.
Imagina't, los Calatrava...
Sí, però... però en masclista, però en masclista. Total. Més encara.
Exacte, si em permets, amb més masclista.
Allò ja ho era.
Anem en tenis, va, perquè Novak Djokovic és el nou campió de l'Obert dels Estats Units.
El serbi s'ha imposat en 3 sets a Daniil Medvedev. Els dos primers han anat molt ràpids, però el tercer set ha costat més. De fet, s'ha resolt el tiebreak. És el tenista amb més grans slams de l'època moderna. Arriba el rècord de l'australiana Margaret Court, però s'ha de tenir en compte que són èpoques diferents. Djokovic ja en té 24. Aquest any, de fet, ha guanyat 3 Grand Slam i va perdre la final de Wimbledon contra Carlos Alcaraz. En categoria femenina, la nord-americana Coco Gauff, de només 19 anys i avui ja número 3 del rànquing de tenistes dones, va batre a la bielorussa Arina Sabalenka amb remuntada inclosa per 2-6, 6-3 i 6-2. El punt d'inflexió en la carrera de Gauff va arribar al juliol. La tenista va començar a treballar amb l'extenista de Barcelona, Pere Riba, una aliança de rendiment immediat, com demostren els resultats, 18 victòries i només una sola derrota, i 3 títols des de llavors. Escoltem Pere Riba després de la victòria.
El pare em deia: bueno, a veure, l'any que ve per guanyar Grand Slams, l'any que ve, hem d'arribar l'any que ve per guanyar Grand Slams. I jo en aquell moment li vaig dir, no sé si aquest US Open el guanyarem, però arribarem amb opcions realístiques de guanyar. No fa falta esperar l'any que ve. I justament avui, quan ha acabat el torneig, ahir va venir i em va dir: Pere, em pensava que el que estaves dient era una bogeria i estaves en lo cert.
I com deia aquell, en bàsquet o en baloncesto, Alemanya ha guanyat el seu primer Mundial en una final igualada contra Sèrbia per 83-77.
És la primera medalla d'or que guanyen els alemanys al món del bàsquet, però no els ha estat gens fàcil perquè el partit no s'ha decidit fins l'últim quart. La selecció alemanya hereta d'aquesta manera la corona d'Espanya. Sèrbia, per la seva banda, ha perdut la seva segona final com a país independent. D'altra banda, l'entrenador del Canadà, el badaloní Jordi Fernández, ha assolit la primera medalla de la història del Canadà, que va superar els Estats Units en la pròrroga i el bitllet per als Jocs. Jordi Fernández va mostrar orgull de les seves arrels. En una roda de premsa va dir que fa 15 anys que és a l'NBA, però que va néixer i créixer a Badalona, una de les millors ciutats del món del bàsquet.
I en ciclisme, el portuguès Rui Costa ha guanyat l'etapa número 15 de la Vuelta a Espanya.
El ciclista de l'equip Intermarché Circus Wanty ha superat a Lennart Kamma i Santiago Buitrago. Evenepoel, de fet, ha entrat 2 segons després i retalla d'aquesta manera 3 minuts als favorits. Per la seva banda, Sepp Kuss seguirà líder de la general fins dimarts. Roglic i Vingegaard, per la seva banda, segueixen segon i tercer a la general, respectivament. Avui, jornada de descans després de la batalla final per la general. Com han demostrat els dos últims dies, els favorits ja pensen en Astúries i en les rampes de l'Angliru.
I en motor, Jorge Martín s'ha fet l'amo i senyor del Gran Premi de San Marino a Misano. El madrileny que va sortir des de la pole ha completat un cap de setmana perfecte perquè no només ha estat campió de la prova, dissabte també va ser el primer classificat a la cursa sprint.
I amb aquestes victòries, Jorge Martín retalla distàncies amb Pecco Bagnaia i s'acosta al lideratge del Mundial. De fet, només el separen 36 punts. El segon ha estat Marco Bezzecchi, seguit per l'actual líder de la competició, Pecco Bagnaia, que ha aconseguit una molt bona tercera posició tenint en compte l'accident que va tenir la setmana passada amb un meló. Dani Pedrosa ha fet un gran paper i ha acabat quart, posant-li les coses difícils a Bagnaia en l'últim tram de la cursa. Marc Márquez ha estat setè i Aleix Espargaró, que va guanyar la setmana passada, ha acabat dotzè després d'haver fet una mala sortida.
Gràcies, Anna. 5 minuts i arribarem a 3:15 del matí. Per cert, Rafa, m'informen que Oriol Junqueras, un dia com avui, és positiu en Covid, eh?
Què dius?
Sí, sí.
Ai, quina llàstima, perquè ell ho guardeix molt, això, eh? La diada a ell agrada.
Sí.
Ja, jo crec que...
La cosa molt d'Esquerra Republicana, no?
Sí,
la diada, també.
Sempre... Home, i tant, per suposat.
No sé si el veurem pel carrer amb mascareta o no el veurem.
Això és la llei de Murphy.
Ho veurem, ho veurem.
No crec, no crec.
Ho seguirem tot plegat per aquí, perquè seguirem l'ofrena floral i això que vagin dient els líders polítics.
Ja li demanarem la Caselles, a veure què passa, si està o no està.
Sí, sí, és així.
Quina pena, tu.
És així.
Sap greu.
Anem a la cara bé, va.
A la caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Doncs vinga, ja ho sabeu que tota actualitat informativa també té la seva cara B, que com sempre ens porta Núria Ros. Núria, què ens expliques avui?
A veure, doncs avui la primera notícia té com a protagonista l'Alexa.
Home.
Sabeu aquest...
Alexa, Putelles.
Clàssic.
No, Putelles no. En aquest cas estem parlant de l'assistent virtual d'Amazon, que et permet interactuar a través d'altaveus intel·ligents, i que cal dir que de vegades tenen més persones a casa, eh? Vosaltres teniu Alexa?
No, 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 jo em nego.
Jo
però
sí,
Però sí que hi ha molta gent, eh? Tinc cunyats addictes a tenir Alexa.
Vull dir, agrada molt.
Els cunyats tenen molt,
cunyats,
molt Alexa.
Els cunyats són molt d'Alexa.
Sí, sí.
Ningú d'aquí en té?
No,
l'estudi?
No tinc ni Siri.
No.
Siri? No tens Siri?
I si alerta,
eh? Sembla la llum que fas.
Ai, mira. bé, fa un moment dèiem que aquest assistent virtual agrada perquè et permet interactuar i, per exemple, doncs, pots fer una compra amb només la teva veu. I això interessa, mira, no? Veus? Alexa, quiero comprar tal.
Per cert, m'acaben d'informar que... és un matí d'informacions, eh?
Espera't.
Que el director d'aquesta emissora, al seu despatx, Toni Arbàs, té Alexa.
M'hi he fixat.
Ah, no, jo també.
Sí. A més...
Que vagi en compte.
Ja sabem els paquets d'Amazon que van arribant.
A més,
molt cunyat,
sí, exacte.
Molt cunyat, Toni Arbàs. Bon dia, Toni.
No, a més, l'Alexa agrada perquè, com dèiem, a banda de permetre't comprar, també pots dir, sí. Alexa, pon Radio Estel. I en un moment ens estàs escoltant.
Fàcil, fàcil, això,
tan fàcil.
Sí. Llavors, molt xulo, tot plegat i molt còmode. El problema, senyores i senyors, apareix quan qui interactua amb l'Alexa és un nen petit.
Ai.
Una nena petita. Per què us dic tot això? Doncs perquè a les últimes hores s'ha fet viral el cas d'un pare que molta atenció va enxampar el seu fill de 5 anys a puntíssim de gastar 1.000 euros en joguines mentre conversava amb l'Alexa. 1.000
euros. No és la primera vegada que passa, eh? Compte amb aquestes coses perquè...
Però no va arribar la sang al riu, no?
No, no va arribar, però petit en surt, eh?
I què ha comprat?
Mira.
Ai.
Mireu.
És que 1.000 euros...
Tot plegat va ser un diàleg de més de 2 hores, és a dir, el nen...
Dues
va
hores,
parlar
el
durant
xerrant.
2 hores amb l'Alexa.
Perdona, 2 hores xerrant amb l'Alexa i ningú es va adonar que estava xerrant amb
l'Alexa. Sí, imagina't.
Que el nen serà locutor de ràdio.
El nen estava sol a casa, demana-li a la pedagoga.
Era un monòleg. Com us deia, diàleg, no ho sé, no? No, sí, perquè l'Alexa et respon.
Sí, va dient.
Per tant, de més de 2 hores, i l'Anna Closa ara preguntava, el nen va demanar 112 tobogans...
Ah, mira,
moltes piscines d'addiccions. Tobogans d'aigua, per cert, 45 walkie-talkies de Spiderman, detall important, un jacuzzi de més de 450
aquí,
euros...
Aquí hi ha un gir, eh?
Sí, sí.
Tobogans, walkie-talkies, jacuzzi...
Sí, sí. Ara.
I fins i tot, un coet.
Val? Un coet?
Un coet de joguina.
Val. Pensava que era un de NASA, dic.
Jo estava pensant en la cançó de Zola, de tobogan, que és el tobogan que li falta a Rafa Nadal.
Exacte.
Escolta'm, aquest nen, molt bé, no?
Home.
112 tobogans, 45 walkie-talkies, jacuzzi... De 450 euros, és a dir, té el morro fi que el nen de 5 anys,
Jo posaria els tobogans per caure al jacuzzi directament.
Exacte, home, en tens 120, vull dir... Ai,
bueno,
112, 112.
Vas canviant.
Voleu escoltar el moment de la compra?
Sí.
De la gairebé compra?
Sisplau.
Val, tenim, escoltem-lo.
a monster truck, it jumps 23 inches off ground. Alexa, add 45 kid Spidey walkie-talkies to my car. Alexa, add a little hot tub to my car.
Té clar, això, eh?
Sí, té clar.
Sí, sí. Té clar els números, eh? No, gens.
Això ho ha pensat abans. A mi em calen 112 tobogans.
I l'Alexa no li pregunta, ¿estás seguro? Ja, perquè clar, aquest és un tema, eh, per això, que un nano et demani 112 tobogans i que l'Alexa ho permeti.
Bueno,
en fi.
L'Alexa li és igual, no paga ella.
No, ja. Bueno, que és el tema de la intel·ligència artificial i tot plegat. Però ho acabem de sentir, eh? El nen, pobret meu, estava jugant amb l'assistent virtual sense mala fe i aquest va enregistrar tota la seva comanda. Per sort, i ho dèiem a l'inici, la comanda es va poder cancel·lar a temps i tot ha acabat amb una anècdota. Uh-huh. Això sí, segons ha explicat el pare del nen en una entrevista, l'experiència els ha deixat una lliçó molt clara, eh? A partir d'ara s'assegurarà de desactivar les compres per veu de l'APP Alexa perquè no torni a passar, tot dient, atenció al pare, perquè és una perla, que de l'únic que se'n penedeix de tot plegat és d'haver anul·lat el jacuzzi.
Veus?
M'encanta.
No,
clar. Ah, i els 112 tobogans, mira. En fi, què?
Si
el vostre... A mi m'ha sorprès que la mesura sigui desconnectar l'Alexa. Tira-la a la basura.
No, funciona bé.
No, però hauria d'haver, suposo que hi ha, algun tipus de control.
Clar,
cosa
el problema és que van permetre que el nan, o sigui, que es pogués comprar amb la veu i no posessin cap.
I tant. Més cosetes?
Sí, va, canviem de tema perquè avui la cara B també ens fa mirar a Twitter. Twitter. X. Ara està atenta. Anna Clos està atenta. X. Bé, més que mirar a X, avui mirem a Elon Musk, val?
Sí.
Perquè una vegada més torna a ser el centre de totes les mirades, però no precisament pels seus negocis.
Ai.
D'acord? Molta atenció perquè en una biografia publicada pel New York Times s'ha revelat que ell i la seva parella, la cantant Grimes, crec que es diu així, han tingut un tercer fill, fins aquí tot correcte.
Bona.
Però atenció, perquè li han posat com a nom Tecno Mechanicus.
No m'ho puc creure.
Perdona?
Creu-t'ho.
Perdona.
Tecno Mecànicus.
No és Mundo Today, això, eh?
No és Mundo Today.
Tecnomecànicus, sube pa casa!
Sí.
O Mecànicus, directament.
T'imagines el Tecnomecànicus demanant coses a Alexa? Compte, eh?
Un coet, vull dir,
clar,
no?
Clar.
Bueno, aquest el pot pagar.
Aquest el pot pagar.
Sí, exacte. Sí. Què us sembla el nom? Us agrada o no?
Tecnomecànicus.
És massa llarg, no? Sí, jo crec que faran... És que el cridaran d'una altra manera. Tecno.
Serà tec ben pecar.
Clar, si tu fas la traducció, és mecànico, realment.
Sí,
vull dir, no sé. En fi, aquests rics ho tenen, això, que tenen tanta pasta que ja no saben què fer.
Sabem a què es dedicarà, no, el noi?
Sí, exacte. I res, aquesta vindria a ser la notícia, però no vull acabar sense també explicar-vos que Musk té 52 anys i és pare de 10 fills, eh?
Com?
10 fills.
Ah, mira.
10 fills. I, no, alerta, perquè d'aquests 10 fills en té un parell més també amb noms peculiars. Una de les seves filles es diu, i a veure si ho direm bé, Exa Dark Cidadel. Per renyar-la al·lucinant, el que tarda.
Exa Dark.
Sí. I el nen, que ja és la cirereta del pastís, es diu, i faig la traducció al català, XAEA/12.
Ah, té nom de robot de la Guerra de les Galàxies.
Sí.
Androide.
Tot plegat són nomenclatures científiques, equacions matemàtiques, no ho sé, però la gent es complica molt la vida. Amb lo fàcil que és dir-se Marc.
Si fos una altra persona diríem que està boig. No, és excèntric.
Marc, que ja no és el nom més posat de Catalunya, Marc.
Quin era,
ara?
Ara m'has pillat.
Toni?
Sé que Marc ho era.
Sí, Marc sempre ha estat a les posicions altes.
I va baixar a la tercera, em sembla.
Sí,
podria
ser.
El de noi és Júlia, em sembla?
La noia és Júlia.
Júlia?
Sí.
És maco, Júlia.
Sí.
M'agrada molt.
I el de... Ara no, dubto si era Martí, el de noia.
Podria ser.
Buscarem
Martí,
tot plegat. Anem a la musiqueta?
Va, sí. Avui la notícia musical ens la porta Uri Santa Fe.
I ara es queden al darrere, que no esperes, plores. I el pecat t'has tret la pena, que quan te'n adones.
Això del trap en català, que està de moda...
Us agrada?
Jo molt content, eh?
Sí, no?
Sí.
Sona bé.
Sí.
Sona
sí.
Bé. Clar, el que estem escoltant de fons és 11 de setembre. Ni preparat surt tan bé, eh?
Veus?
Clar. És el nou single del cantautor català Uri Santa Fe, que va publicar ara fa uns dies, i que s'ha convertit en el primer single del seu nou treball, que es diu 4 barres. Tot plegat té una miqueta de relació. 11 de setembre és un tema que torna a situar el rap i també el hip-hop català en primera línia, i que, atenció, perquè això us interessa també als oients, avui, Diada Nacional de Catalunya, descobrirem amb ell mateix, amb Uri Santa Fe, perquè ens visitarà a 2:15 del migdia, els estudis de Ràdio Estel. Per tant, jo, Joan, això ja t'ho deixo tu, que li preguntis el que t'interessa, però m'agrada, m'agrada com sona aquest tema.
Sona bé, eh?
Sona bé.
I sona així.
Jo faci fàcil despertar-vos d'hora. Fito dolor, sé que és igualment amb bou. Vaig fent de tot, si no ja també em vaig jo. Estic jo, per això no em fa parar el puto joc. Tripling i toc amb el nou, a la camí de tot. Cantes a la marató, jo la mareto. Soc de tot, però esto no me lo meto. O que estic fos, no fos, fos com fos neto. Del tot, sé el que no sóc i tu en sota el teto. Tiro un català que vols una explicació. Tocant el cel com l'enxaneta amb Travis Scott. Per d'atura, germà, puto, faig escaros. Estic banyant-la amb cava brunatura del bo. Les deixa el carregador, tens cabells l'olor. No ens hauria de costar comprant un separador. Em quedo sense tur el mateix dia que em fa l'amor. I se'n rabia amb mi, de bon altre dia puc amb tot.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
pràcticament 5 minuts i ja arribarem a les 9 del matí. L'ONG de rescat caní, Canou de Creixell, ha denunciat les traves per anar al terratrèmol del Marroc i ha lamentat que 35-48 hores després del sisme encara no hagin rebut el permís per anar a buscar supervivents. També han lamentat que el govern espanyol hagi enviat l'UME a la unitat militar d'emergències al sisme del Marroc, en lloc d'ells més experimentats. Per parlar de com ha anat tot plegat, tenim avui amb nosaltres a Pedro Frutos, fundador i president de l'ONG Canou. Senyor Frutos, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia.
Senyor Frutos, deixi'm preguntar-li, un cop s'assabenten del terratrèmol del Marroc, què és el primer que fan com a ONG de rescat caní?
Primer, intentem posar-nos en contacte amb les ambaixades i mira per on a les 7 del matí ens va trucar el senyor Santi Castellà, que és el subdelegat del govern de Tarragona, que ens coneix perquè ell va ser rector, part del rectorat de la UDR, de la URB de Tarragona, i ens va dir, mira, Pere, digue'm si esteu preparats per sortir i jo faré la gestió perquè pugueu sortir. Doncs aquest pobre home, amb tota la seva bona voluntat, va trucar a tot Déu. Uh-huh.
Perquè quina és la resposta, Pedro, que rebeu després d'oferir aquesta ajuda?
No van rebre resposta.
Ni resposta, eh?
No, van dir que dirien alguna cosa, bueno, i els dos dies me diuen que el senyor ministre ja té autorització per enviar equips de rescat.
Després us torneu, Pedro, a posar en contacte amb algú després d'aquesta no resposta?
Nosaltres ja teníem la llista perquè poguessin sortir, però ells van des del govern central van decidir enviar la UME, que és un equip de rescat que treballen bé, que són bona gent, ells no tenen la culpa, però nosaltres per desgràcia tenim més experiència. Uh-huh. Són 18 terratrèmols que hem estat.
Déu-n'hi-do. Ara em deies, Pedro, nosaltres no donem la culpa a la UME, a la Unitat Militar d'Emergència, però a qui responsabilitzeu d'aquesta situació?
Al govern central, perquè ells han enviat uns companys que van recomanar nosaltres també de Màlaga i van marxar i ja estan treballant. Ahir va pel migdia i ja estaven treballant allà. Nosaltres, perquè som catalans, no comptem per res. I des del govern català, pues no fem res.
Per tant, mira, tornava a preguntar ara, quin ha estat el paper en tot plegat de la Generalitat?
Però tenim Generalitat? Perquè jo no ho sé. Sí. Perquè jo només la sento que existeix quan diuen bombers, que ens diuen bombers que no ho som, catalans estan al terratrèmol de Turquia o de Pakistan o d'Indonèsia o de Filipines, com si s'haguessin enviat ells. Mai. Ni una trucada, ni un bé, ni un res de res.
Tot i així, Pedro, sí que hi ha una part de l'equip de l'ONG, jo crec que unes 10 persones, si erro, m'ho dius, que han pogut sortir en ferri des de Màlaga i cap al Marroc. Això és així?
Sí, des de Màlaga van sortir i estan treballant allà amb les traves necessàries que li estan posant, perquè no és arribar com a altres puestos que tot va bé. O sigui, t'aporten ràpid a la fe, al puesto de treball, i tot això, no, estan tenint moltes traves per poder treballar. I
en aquest cas, Pedro, per què aquestes 10 persones sí que hi han pogut anar?
Perquè ells surten de Màlaga. Som malaguenys, no som catalans. No sé si m'ho explico bé.
Penso que sí. Com veieu l'evolució d'aquest problema encallat? És a dir, creieu que finalment podreu viatjar cap al Marroc?
No, és que no és que no podrem, és que ja no volem anar-hi.
Ja és negativa vostra, eh?
No, perquè per recollir cadàvers ja n'hi ha prou gent allà. Allà estan treballant, la gent del poble està traient les víctimes a les mans. Els que estan mig viu l'acaben de matar perquè no saben ni treure'l. Estan fent servir maquinària pesada. no tenen gossos per trobar les víctimes ràpidament i anar al puesto. Exacte. No n'hi ha campaments muntats pels equips de rescat. Què volen? Miracles a Lourdes, allà no.
Pedro, deixa'm preguntar-te per acabar, perquè vosaltres, ara ens ho deies, ja heu estat fent feina en gairebé una vintena de terratrèmols, entre ells els de Turquia i Síria. Quin és exactament el vostre paper quan us traslladeu a una zona d'emergència?
El nostre paper és, parlar amb les autoritats, posar-nos a disposició i expliquem l'experiència que tenim i tal, i ens envien a les zones més conflictives, on, gràcies a Déu, hem donat molt bons resultats sempre, i anar canviant de puesto segons les necessitats que té el comando d'incidències d'ells. Per exemple, nosaltres vam arribar a Turquia i no portàvem 10 minuts que el meu gos va trobar una persona viva sota la runa.